Bé, bon vespre, passen 5 minuts de les 9, comencem aquí una nova sessió del ple municipal de l'Ajuntament d'Arbúcies, un ple ordinari que té 4 punts a l'ordre del dia, més un punt extraordinari que ens explicarà després el regidor de Cultura, el senyor Jordi Romero. En aquest ple cal excusar l'assistència d'en Jaume Salmerón, primer tinent d'alcalde, per un tema de mèdic d'ell, i el senyor Lluís Oriol per un tema laboral. D'acord? La resta de persones som totes aquí presents. Comencem aquest punt, aquest ple, donant la compte de l'aprovació de la modificació de crèdit. Com saben sempre, a vegades hi ha partides que estan insuficientment dotades, hi ha partides que, doncs, pel motiu que sigui, no es gasta tota la despesa que estava prevista, i això permet després els reajustaments econòmics per tal de tancar el pressupost i anar nodrint aquells àmbits en què puguem fer les aplicacions de despeses, no? I les baixes d'aplicacions que tinguem. En aquest cas, les aplicacions de despeses, o sigui, el major cost que hem tingut és en temes laborals, de la Brigada d'Obres i Manteniment, d'Igualtat i Serveis Socials i, per tant, en temes de Seguretat Social. Total per un valor de 97.000 euros i, per altra banda, les baixes doncs són del fons de contingència, de temes d'assistència de seguretat social, un tema d'administració general i gratificacions d'ensenyament i un tema de seguretat social també en temes d'ensenyament. Tot plegat són aquests 97.000 euros d'altes i baixes, que com sempre diem el pressupost és, té doble condicionat, m'ho han sentit a dir moltes vegades, que és la prèvia d'un supòsit. Per tant, per això serveixen i per això es van inventar les modificacions de crèdit que tots i cadascun dels ajuntaments d'aquest país les fa servir al llarg de la legislatura. Alguna paraula, senyora Soms?
Bona nit. De fet, si voldríem, si ens podia explicar més que res per què han servit aquests 97.000 euros, si hi ha hagut alguna contractació de més, amb què no s'ha comptat... Més que res, una mica més d'explicació de per què la modificació aquesta, sisplau.
Sí, és molt senzill. El tema de la brigada d'obres va ser perquè el jefe de brigada, el senyor Ribas, doncs, es jubilava i vam haver de contractar doncs, 3 o 4 mesos una persona que anés coneguent tota la casa i tot el que hi havia. No? Després va passar el mateix amb un senyor de la brigada que va fer una baixa laboral llarga. Una altra, la deixalleria, si no m'equivoco, la deixalleria també que per una baixa laboral llarga, no? I llavors són llocs que has de substituir. No tots els llocs que algú agafa una baixa els has de substituir, però hi ha llocs que els has de substituir, no? I en aquests casos són això, no? En temes d'igualtat i serveis socials, també són coses semblants, eh? A vegades és més el fet de que l'assistenta social, l'educadora, etcètera, doncs acaben venint més hores, ara venen bé 5 dies d'assistenta social i 4 dies d'educadora, dic bé? 5 dies i 5 dies, abans venia 5 dies i 4, per exemple, temps enrere, i també en algun cas s'ha agafat alguna persona per algun tema temporal d'algun dels projectes que hi ha en temes d'igualtat, aquella noia que tenim d'igualtat, la Roser, per exemple, se li acabava el contracte, doncs se li ha renovat el contracte, la noia aquella que porta temes d'igualtat. Perdó?
La treballadora comunitària.
La treballadora comunitària, d'acord. Doncs, aquest és el nom tècnic que se li dona. No? I llavors, òbviament, la seguretat social, no? En temes d'aquests. Valen? I les baixes, una baixa ja és allò, una cosa que és aplicable a tot arreu, que és el que s'anomena el fons de contingència, que serveix per això, és com un calaix que hi ha allà, que saps que pots anar disposant al llarg de la legislatura i que està previst per això. I llavors també persones que havies comptat que les podies contractar, les podies tenir al llarg de l'any i que no les has contractat perquè no ha fet falta, no? Per exemple, una persona en temes d'ensenyament, una altra persona en temes d'administració general, això vol dir en secretaria, intervenció, etc. No? I també hi ha la seguretat social, òbviament, d'aquesta gent que també després es dona de baixa. No? A l'engròs, eh? A l'engròs. Si vol vostè més el detall, li podem facilitar demà passat el detall exacte de quin personal és aquest, amb noms i cognoms, si convé. Alguns ja els he dit, eh? Els noms i cognoms d'aquestes persones, que suposo que la història de dades no ens afecta perquè som personal públic, no? D'acord? Senyora Soms?
Sí, no, doncs miri, no estaria malament que ens fes arribar l'informe, no cal saber les persones, però més que res l'informe per tenir-lo, si us plau.
El remei ja us ho prepararà amb la Joana, no patiu. I posarem les persones que són, d'acord? Doncs, vots a favor? És donar compte, és veritat, perdó, és donar compte. Que tinc refredat també, i ja no estic massa fi. Avui se'n podran aprofitar de mi. El segon punt de l'ordre del dia és l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació del Mirador d'Arbúcia relativa al carrer Pujals i a la cantonada amb el carrer de les Heures. Com recordaran, va passar això per ple, la modificació inicial, que era que els propietaris d'una parcel·la van venir a l'Ajuntament a explicar que l'ordenació d'aquella parcel·la estava regida segons el carrer de baix, no? Quan tenien la façana amb el carrer de dalt. Per tant, com que la normativa urbanística d'aquell sector, un carrer i l'altre, és diferent, doncs van demanar que s'apliqués la normativa urbanística d'on tenen la major part de la parcel·la, no? La façana important de la parcel·la, no? Així ho van veure els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Arbúcies, que tenia raó aquesta gent, però quan es donen tots els casos d'urbanisme, per curar-nos tots amb salut, això s'envia a la Generalitat, Urbanisme de la Generalitat, perquè hi digui la seva. I Urbanisme de la Generalitat doncs, li ha donat també la raó a la família que va demanar, que va presentar la reclamació per fer el canvi, i ara és ja l'aprovació provisional d'aquesta obra. En vàrem estar parlant, vostès a l'inicial s'hi van abstenir, me'n recordo, perquè van parlar de que no hi havia prou... Al ser una cantonera, doncs segurament perdria visibilitat, no?, el carrer en aquell moment, no? Però bueno, és aquesta l'explicació, no? Senyor Ronda, si vostè vol afegir alguna cosa més, com a regidor que ha portat el tema...
Simplement el que comentàvem l'altre dia a la informativa, ja han arribat tots els informes preceptius que es van demanar, que és el de l'Agència Catalana de l'Aigua, el de Medi Ambient i la Comissió de Patrimonisme de Servei i sobretot carreteres. Aquestes tres van dir que sí i automàticament el que ara es fa és s'aprova provisionalment per enviar a la Comissió d'Urbanisme de Girona, que és la que dictaminarà si correspon o no correspon l'aprovació de la cita de modificació. I ja està, jo crec que això no té més.
Alguna paraula? No? Doncs procedim a la votació.
Abstenció.
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 Sí.
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 Sí. Sí. Doncs s'aprova aquesta... Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana a la urbanització del Mirador d'Arbúcies amb 7 vots a favor i 4 en contra. Anem al tercer punt, que és la moció per una agència de natura de...
Perdoni, abstenció.
Ai, és veritat, dispensi, ja he dit que avui no estava. Suposo que se'm nota la veu, no? Quan... I els mocs que em cauen. Doncs, perdó, té raó, 4 abstencions. 7 vots a favor i 4 abstencions. Vaig fent... no sé què els ha fet tanta gràcia, però bueno. és real, les persones ens moquem, és cert. Bé, va, seguim amb el ple, que és el que hem de fer. Va. La moció per l'Agència de Natura de Catalunya, transparent i democràtica. Com vostès saben, l'any 20 es va aprovar la llei de l'Agència de la Natura de Catalunya, ha estat allà donant voltes i pululant, i ara s'ha fet ja un primer esborrany, d'acord? Llavors hi ha tot un sector del món municipal, amb ajuntaments de tot tipus, ajuntaments independents, ajuntaments d'Esquerra Republicana, algun ajuntament socialista, un gruix de 100 i pico ajuntaments, a part d'entitats, associacions de ramaders, d'agricultors, d'apicultors, també gent de turisme rural, també gent rematants, etcètera, etcètera, doncs que creuen que... tal com està redactada aquesta proposta de l'Agència de la Natura, doncs va en contra de l'autonomia municipal i va en contra del territori, no? Perquè pretén mega super protegir més d'una tercera part del territori de Catalunya. Amb la qual cosa, qualsevol cosa, no s'hi podrà fer res en aquesta part del territori, no? Més enllà de que pretengui el pagès o el senyor que té casa de turisme rural o qui té abelles, no? Que sigui el que sigui, no? Va haver una forta oposició en aquell moment en els municipis rurals i també a les principals entitats del sector, tant el primari com el terciari. Per això parlava d'agricultors, ramaders, d'apicultors, etc. I el terciari parlava de gent de turisme rural, de gent que té aquest tipus d'establiments en el món rural. No? A més, uns centenars d'alcaldes i alcaldesses del país es van concentrar a les portes de Catalunya, un servidor també hi era, i els principals motius d'oposició que es van esgrimir va ser la manca de consens amb el territori. No? O sigui, si això es dona i 100 i escaig alcaldes anem d'un dia per l'altre a l'Ajuntament, vol dir que si haguéssim anat amb temps haguéssim sigut molt més. I repeteixo, són alcaldes de tots tipus i de tots colors. Aquí no és un tema d'un partit contra un altre partit. L'Agència de la Catalunya, de la Natura de Catalunya, serà una entitat de dret públic que coordinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi de medi natural, tant en l'àmbit continental, o sigui terrestre, com marí. Alhora tindrà un finançament, entre d'altres, gràcies als ingressos obtinguts amb el conegut impost del CO2. En aquests últims anys s'ha recaptat 55 milions d'euros el 21 i 65 milions d'euros el 22, bueno, al revés, perdó. D'acord, s'ha fet un procés participatiu no conegut, escassament conegut, no dubto que ningú d'aquí els presents sapigués d'aquest procés participatiu o hagi pogut participar-hi, i s'ha aprovat els estatuts de l'Agència de la Natura i han de ser l'eina que ha de permetre constituir el desplegament d'aquesta agència, amb tots els seus efectes. Es regula principalment en els seus 32 articles la composició dels òrgans de govern i les seves funcions i estructura interna. Així mateix, aquesta agència és una declaració d'interessos pel que pretén ser un nou organisme públic en contrapoder a les competències municipals. O sigui, no oblidem que hi ha molts ajuntaments a Catalunya que tenen els anomenats boscos comunals, que són la seva principal font d'ingressos perquè posen a subhasta les tallades d'aquests boscos comunals, sobretot a la zona del Pirineu. Això els hi permet, allà no hi ha indústria ni cap cosa d'aquestes, i històricament és el que ha permès alimentar els pressupostos d'aquests ajuntaments. Llavors, les competències de tot això es perdrien a nivell municipal, també es perdria autonomia local, i es considera que és una agència que els estatuts que s'estan presentant són poc transparents i escassament democràtics i altament finançats. No? Per exemple, el director de l'agència seria plenipotenciari i fiscalitzador de la totalitat de les polítiques i accions que es desenvolupin al medi natural. Per exemple, el director d'aquesta agència tindrà les facultats de tresorer també. Serà el titular de la mesa de contractació i serà qui triarà els seus vocals d'aquesta mesa de contractació. També serà el que proposi els membres de la comissió científica i alhora presidirà la comissió social. O sigui, ho farà tot, serà tot. Jo me lo guiso, jo me lo como, no? En vez de ser un organisme més democràtic, això pugui ser repartit, perquè clar, quan un mateix tria qui és la comissió científica, òbviament, si li interessa una cosa, triarà la comissió científica, no que sigui més justa o màxim de justa possible, sinó que triarà la comissió científica que més li interessi allò que vulgui aprovar en aquell moment. No? És el mateix que les meses de contractació, ser el tesorer és una cosa poc vista o mai vista, si més no en un govern democràtic. En qualsevol dels casos, l'agència està plantejada amb una manca de representació, més aviat és testimonial, que tindrem els ajuntaments, les entitats municipals i els titulars dels terrenys rurals públics, com explicava el tema d'ajuntaments, sobretot de la zona del Pirineu, i privats. A més a més, la participació dels ens locals en la composició del Consell, que és el màxim òrgan de govern de l'agència, està integrat només per 2 representants d'un total de 17, o sigui, els ajuntaments serem un 12%, tindrem un 12% de representació en aquesta agència de la natura. No? I no cal que aquests dos ajuntaments tinguin terrenys públics. Pot agafar l'ajuntament, el de l'Hospitalet, per posar un exemple, i l'Ajuntament de Sitges. No? El qual cosa pot arribar a significar un 0% de representativitat. Aquí considerem això discriminatori per a les administracions locals i suposa una veritable vulneració dels principis de cooperació, solidaritat i col·laboració entre administracions públiques. Per tant, es considera necessari demanar al Parlament i a la Generalitat de Catalunya de modificació de la llei de l'Agència de Natura per tal de consensuar-la. O sigui, ningú està dient que no sigui una bona eina o pugui ser una bona eina. Per tal de consensuar la nova llei, tenint en compte els agents del territori, sobretot els ajuntaments i també les entitats municipals descentralitzades, que a la zona del Pirineu n'hi ha moltes, ja un ajuntament té 8 o 9 entitats municipals descentralitzades a la zona aquesta del Pirineu, no? Bueno, la finalitat no és altra que d'evitar la creació d'una estructura administrativa, entenem altament burocratitzada, entenem poc transparent i alliçonadora, per convertir-la en un organisme acceptat pel territori, eficaç en les polítiques ambientals necessàries a la vista de les circumstàncies climàtiques actuals i eficient en el resultat. Per això proposem requerir al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat la paralització de la tramitació administrativa de l'esborrany del decret pel que s'aproven els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya, instar el Govern de la Generalitat que, paral·lelament a la paralització dels tràmits, modifiqui la governança, la composició del Consell de Direcció, adequi l'articulat dels estatuts a la legalitat vigent, modifiqui les futures competències de direcció de l'agència, fer-les menys opaques i més transparents, acoti l'àmbit territorial d'actuació i concreti el règim de recursos en què es nodrirà l'agència. I també que redueixi el nombre de nous organismes descentralitzats i de cooperació que es pretenen crear. Per tant, reclamem a l'Ajuntament un millor finançament de les administracions públiques locals per tal de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i en la millora de condicions de vida de les àrees rurals. Bé, i comunicar-ho doncs, al president de la Generalitat, al president del Parlament i a tota la gent representada de la Federació de Municipis, Associació de Municipis, etc. etc. Aquesta és l'engròs, la proposta que es fa des d'alcaldia d'aquesta moció per l'Agència de la Natura de Catalunya. Paraules, senyora Soms.
Sí, bé, ens hem repassat aquesta moció. Voldríem repassar algun dels punts que vostè ha comentat i algun que no ha sortit. De fet, la moció diu que hi va haver un gran rebuig als municipis rurals, concretament diu un 100. Segons dades oficials, un municipi rural es considera quan és de menys de 5.000 habitants. A Catalunya n'hi ha 700 de municipis de menys de 5.000 habitants, dels 947 en total que són. Per tant, un 75% aproximadament que no van dir res en aquesta moció. Per tant, sí que hi va haver un rebuig, però no una forta oposició. Hi ha 600 municipis, entenem nosaltres, que no es van manifestar. Després la moció també diu que va ser ignorat per al Parlament. Només així ens es porten 3 anys deliberant aquest canvi de l'agència. I sobretot sempre amb tots els sectors implicats i fins a 300 entitats d'aquest àmbit. Per tant, és un ampli desplegament perquè s'hi pugui dir la seva. De fet, es diu que a la moció també no hi havia consens. Doncs es va aprovar per els vots a favor d'aquell moment en el Parlament de Catalunya de Junts, Socialistes, Esquerra, CUP i Comuns. Això vol dir que representa una gran majoria de l'arc parlamentari. I vol dir que aquesta agència doncs, tenia tot el suport parlamentari de Catalunya. De fet, també, com he dit, van estar treballant 300 entitats durant 3 anys. La moció diu també que és un previsible augment i desmesurat de la burocràcia. De fet, no es pot calcular tampoc el grau de burocràcia, si és desmesurat o no, en base a què. Precisament l'objectiu de l'agència és reduir la burocràcia. En aquest cas, per el que nosaltres entenem. La moció diu que tindrà un finançament sense precedents, però no es diu que no es gastarà un euro més, en res més. Els recursos actuals s'han de reorganitzar i fins i tot, si es redueix la burocràcia, com dèiem abans, els objectius de productivitat han de millorar. De fet, la moció també diu que hi ha hagut un procés participatiu escassament conegut, escassament 300 entitats i 3 anys, creiem que no és poc per poder posar un bon consens. De fet, la moció també diu que segons l'esborrany dels estatuts, els ajuntaments perdran competències, com ens deia ara el senyor Garriga. Això és realment el que potser pot fer por als ajuntaments. El president de l'ANACAT tindrà la potestat per tot. No canvia res que el president de l'ANACAT tingui potestat o no canvia cap normativa. Tindrà les mateixes que tindria fins ara. I el director té les mateixes competències que el director general de Patrimoni de la Natura ara mateix. En fi, que la qüestió és que la llei de l'Agència de la Natura es va aprovar al mandat anterior amb un ampli suport parlamentari i ara només és aprovar els estatuts. Hi ha en els òrgans i també a dins d'aquesta Agència de la Natura es faran dos consells, que també seran òrgans decisius. Hi ha el Consell, que es diu Consell Social, on hi ha totes les entitats representatives del món forestal, agrícola i pesquer, i el Consell Científic, on hi ha els científics on treballen tots els sectors, boscos, agricultura, pesca, per exemple, hi ha l'ICAT Marc per la pesca, el Centre Tecnològic Forestal del Berguedà, l'IRTA d'Agricultura, per tant, s'està representant arreu i s'intenta amb tots els sectors. Per tant, quan tornem a dir que no és representativa, el model d'agència aprovada per llei era menys participativa i en aquests estatuts s'hi ha inclòs totes les entitats i òrgans de govern que s'ha pogut. Es va fer un procés de participació territorial, també, és a dir, que arreu del país van poder participar tothom i hi havia totes les entitats convidades, com Unió de Pagesos, el Consorci Forestal, i van participar més de 300 persones. Per tant, participat el procés, considerem que sí que ho ha estat. En definitiva, l'Agència de la Natura de Catalunya i la seva llei només aprova el seu funcionament. No hi ha cap modificació legal en totes les normatives que regeix. La gestió del medi ambient de Catalunya no tindrà cap modificació legal, cap llei nova. L'única modificació és que es crea una administració més eficient en el tractament de recursos destinats tant al medi ambient i, per tant, si no hi ha cap llei nova, no passarà res que no hagi passat fins ara. També entenem que els ajuntaments amb aquesta nova agència guanyen recursos i que a l'hora de demanar subvencions no treu cap competència a ningú. Tornem a dir que no hi ha cap canvi de llei ambiental i potser el que ens pot tocar més a prop és el Montseny, que no ens hi passarà ni més ni menys del que ens podia passar ara. L'única cosa que els hi passarà és que gràcies a l'agència tot el tema de tramitació d'ajuts, subvencions o respostes pugui ser més ràpid, perquè tindrem una administració més eficient i en forma d'agència. Per tant, nosaltres creiem que el que s'està treballant s'hi ha treballat amb molt de temps, amb molta participació, i per part d'Esquerra votarem en contra de la moció. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Soms. Òbviament ja m'ho pensava. Diu una administració més eficient, anar creant més capes d'administració mai és més eficient, és posar més traves, aquí i a tot arreu. O sigui, anar posant més administracions i més administracions sobre les administracions és fer més paperassa, no és agilitzar res. Perquè, a més, suposo que ha llegit la part que li ha interessat, ja em sembla bé, no?, que com parla del Consell Social, de les entitats que són representades, potser que les llegeixi totes i descobrirem aquí davant de tothom de que precisament el sector ramader, el sector agrari, el sector marit, etc., és el que està menys tingut a l'hora de tenir representació allà dintre. Són 4 i al cabo que hi ha. De 17 o 19 representants són 4. D'acord? Per tant, el sector està menys tingut. El que està sobrevalorat són altres sectors que pels interessos que siguin s'han considerat que s'hi havien de posar, que havien de tenir més pes i més poder. Vull dir que s'ha de dir tot, senyora Soms, no només la part que ens pugui interessar per fer el discurs. No? Vostè ha dit que 100 municipis, 100 alcaldes, que d'un dia per l'altre es mobilitzen i van a Barcelona, sobre 600 que vostè ha dit que n'hi ha, no és per menys tenir-ho. 100 alcaldes, perquè per aquesta mateixa regla de 3, com vostè parla de 300 entitats de Catalunya, quan hi ha més de 50.000, de què estem parlant? La comparativa, 100 sobre 600 o 300 sobre més de 50.000, de què estem parlant? Vull dir que hem de posar els números al seu just lloc i no es pot menys tenir 100 alcaldies de cop i volta que van allà. Vostè diu que un municipi rural està considerat aquell que té menys de 5.000 habitants. Entraríem en el debat i la discussió de si això és correcte o no és correcte. Estan parlant dels municipis rurals, que són municipis de menys de 2.000 pobles, i estan fent la llei també del municipi rural en aquests moments. Estan fent la llei. Llavors, el que ens queixem, i penso que ho hem explicat abastament, és que l'òrgan de contractació de l'Agència de la Natura serà el propi director de l'agència. Els vocals de la mesa de contractació seran nomenats pel mateix director de l'agència. Altre objectiu de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat és incrementar en 147 el nombre de places de l'Agència de Natura, el que representa 6,8 milions d'euros. 150 persones més, per tant, ja han de fer alguna cosa, ja han de fer més burocràcia aquestes 150 persones, que incrementarem amb un cost de 6,8 milions d'euros, no? Que del capítol 1, d'acord? Un personal addicional al que ja consta previst per l'agència, de 285 treballadors amb un cost de gairebé 12 milions d'euros. Aquests 285 treballadors es trobaran d'altres departaments, com pot ser agricultura, com pot ser ramaderia. Per aquests altres 150 seran noves persones que s'agafaran. Vale? Es desconeix l'incertesa de l'agència en matèria econòmica, perquè no sap quin és el seu pressupost. Per tant, vostè no pot parlar de subvencions que donarà aquesta agència si en cap moment es parla del pressupost que tindrà. Es diu i es comenta que tindrà els ingressos de l'emissió de CO2, tal i que qual, però no hi ha el pressupost fet. Per tant, no sabem quina és la part que anirà a les subvencions quan creiem que no anirà a subvencions, perquè si precisament estem parlant que aproximadament una tercera part del territori de Catalunya passarà a dependre amb exclusiva d'aquesta agència. I llavors ramaders, agricultors, apicultors, etc., toparan amb una nova administració que la funció que té és ser més restrictiva del que és ara actualment l'administració. No? Ens estem queixant que aquest pressupost que no existeix, per tant, una manca de transparència total. I en un altre ordre de coses, també resulta gens aclaridora la missió que pretesament té de protecció, planificació, gestió, restauració, millorament, l'Estudi de Medi Natural de Catalunya, que ha de tenir aquesta nova agència segons l'article 2 de la llei 7/2020, de 2 de juliol. Tant és així que el propi projecte de decret ha hagut de definir un mínim ànim d'actuació competencial, establint que actuarà en els espais protegits de Catalunya i els espais que hagin estat delimitats com a infraestructura verda que els connecta. No, la connexió, la infraestructura verda no existeix. No hi ha una cosa que sigui estructura verda que connecta els espais naturals. No existeix. Com que no existeix una infraestructura verda, s'ho hauran d'inventar, l'hauran de fer, hauran de decidir aquesta infraestructura verda que connecta els espais naturals, quina és, per on passa i quines restriccions tindrà. Recordem que això més o menys afectarà una tercera part del territori de Catalunya, la tercera part del territori de Catalunya, que ens anem a 1 milió d'hectàrees. Un milió d'hectàrees. Aviat has dit, un organisme gestionarà una tercera part del país, 1 milió d'hectàrees. Si bé els àmbits territorials dels espais naturals protegits consten degudament delimitats per mitjà de la seva norma de creació, no sabem concretar l'abast del significat d'aquesta paraula, infraestructura verda, ni quines àrees afectarà. En conseqüència, d'un anàlisi de la llei i el projecte de decret d'aprovació dels estatuts, resulta dubtós el rol que adoptarà l'Agència de Catalunya i, sobretot, quina serà la seva relació competencial amb els ajuntaments i els ens locals. No queda enlloc especificada. I han quedat que el director farà el que vulgui, perquè és el que manarà sobretot arreu. Vale? I recordem que els ajuntaments som els titulars de competències en el medi natural dels nostres termes municipals. Recordem també que els parcs naturals gestionats per les diputacions provincials, i tampoc surt enlloc com serà la relació de l'agència amb els parcs naturals gestionats des de les diputacions i altres organismes públics ja existents d'anàloga finalitat. Extrems que, en cas dels casos, queden definits a la vista de la documentació que integra l'Agència de la Natura de Catalunya. Per tant, a la vista d'aquesta indefinició, l'Agència de la Natura de Catalunya entenem que es projecta com una nova capa administrativa nodrida amb un important pressupost públic, el qual esdevindrà o vol esdevenir un contrapoder a les administracions públiques municipals i de les mateixes diputació i de les entitats descentralitzades. Una nova figura vinculant que condicionarà d'inici els projectes d'activitats que es vulguin implantar, continuar o desenvolupar en el medi rural. Tot haurà de passar per ells. Tot, absolutament tot. I això, pel que és la gent del territori, doncs és més traves burocràtiques, més administracions. Recordem que amb un munt d'activitats, vostès segurament no s'hi han trobat o no els hi ha dit ningú, doncs aquí a vostès hi ha gent que vol fer una activitat agrària, ha de demanar permisos a 20 administracions. Ara seran 21. 21 administracions. Els principals motius d'oposició que s'han esgrimit és la manca de consens amb el territori. Sent alcaldies d'un dia per l'altre, no ho menystinguin, és molta gent, l'augment previsible i desmesurat de la burocràcia, un model de governança discriminatori i l'arrogància i menyspreu que han ofert els governants al llarg de tota la tramitació parlamentària. Cal recordar que l'Agència de la Natura serà una nova entitat de dret públic que aglutinarà, compte, protecció, planificació, gestió, restauració, millora i l'estudi del medi natural. Si ara ens centrem en el que he dit una animalada de coses, una gran animalada de coses de gruix, de coses molt importants i de gruix, no? Tant en l'àmbit continental com el marí. Alhora comptarà amb un finançament, com he dit abans, sense precedents, que es notarà, entre altres, amb els ingressos obtinguts pel conegut impost del CO2, aquest impost que es va inventar la Generalitat, que tots paguem pel cotxe, que com el cotxe que tens et cobren, t'envia un rebut, i a tall d'exemple és això, que posaven que entre el 21 i el 22 s'han recaptat doncs, uns 120 milions d'euros en aquests dos. No? Per nosaltres, aquest esborrany d'estatuts, i ningú va en contra de l'Agència de la Natura. No cal confondre les coses, Però l'esborrany dels estatuts que hi ha és una veritable declaració d'intencions de que pretén ser un nou organisme públic, un contrapoder a les competències municipals, a l'autonomia local i al territori, poc transparent, escassament democràtic i altament finançat, amb un director de l'agència, com hem dit, plenipotenciari i fiscalitzador de la totalitat de polítiques i accions que es desenvolupin en el medi natural. La relació a aquest últim punt sobta que el director de l'ANACAT, com hem dit, obtingui també les facultats de tesoreria de l'agència. Serà el seu propi tesorer de l'agència. Serà el titular de la mesa de contractació i ell triarà quins són els vocals d'aquesta mesa de contractació. També és el que proposarà els membres de la Comissió Científica i alhora presidirà la Comissió Social. D'altra banda, preocupa que una empresa pública com l'Agència Catalana de la Natura o l'Agència de la Natura de Catalunya ostenti també la competència sancionadora quan aquesta és una competència reservada per llei al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. En qualsevol dels casos, el que evidencia l'Agència de la Natura de Catalunya, en la forma en què està plantejada, és la manca de representació testimonial a tots els efectes que tindrem els ajuntaments i les entitats municipals i els titulars dels terrenys rurals públics i privats, en els òrgans de direcció i en les altres comissions previstes. Prova d'això és el que he esmentat abans, que la participació dels ens locals és del 12% de la totalitat. Només el 12% de la totalitat. Bé, per això instem al Parlament de Catalunya que per tal de consensuar aquesta llei de veritat i es faci amb els agents del territori, amb tots aquests ajuntaments que hem estat parlant, consells comarcals, les diputacions, els parcs naturals, molts dels quals no han estat ni consultats, etc etc. Amb la finalitat d'evitar la creació d'una estructura administrativa altament burocratitzada, poc transparent, com hem dit abans, i alliçonadora, per convertir-la en un organisme acceptat pel territori, eficaç en les polítiques ambientals necessàries a la vista de les circumstàncies climàtiques actuals. I, sobretot, eficient, una administració eficient en els seus resultats. Com que suposo que em contestarà, tinc més coses per dir, els diré després. Senyora Soms?
No, si vol pot continuar, Jo simplement només li volia contestar el fet de dir que, com he dit abans, el que s'intenta és que hi hagi una eficiència més administrativa, recollir i debatre les propostes i, de fet, fan aquesta moció, en cap moment es diu que es menys tingui 100 alcaldes que d'un dia per l'altre s'organitzin i no, menys tenir a les alcaldies, no ho he dit. He dit que de 600, 100 us havíeu organitzat. No vol dir que es menys tingui aquest 100. En cap moment ho he dit, això, senyor Garriga. I jo també l'encoratjo a vostè i als ajuntaments, aquests 100 alcaldes que presenteu aquestes mocions als vostres municipis, que de fet el procés participatiu no ha acabat, encara fins a 21 de gener. Per tant, seria bo també encoratjar que em sembla molt bé, tothom és lliure d'aprovar les mocions que vulguin, però que encara són a temps a participar i a dir que no esteu d'acord amb l'Agència de la Natura. Per tant, jo també l'encoratjo a que, molt bé, presentar les mocions, però que també fins al 21 de gener encara hi ha temps per fer al·legacions i el procés participatiu no està tancat encara. Per tant, és l'únic que li volia dir.
Senyora Som, sí que ha menystingut 200 ajuntaments, ho ha dit implícitament. Vostè ha dit que dels 600 ajuntaments de menys de 5.000 habitants, només 100 s'havia manifestat davant del Parlament. I aquest només és un menysteniment. Recordem les coses com es diuen, i potser ho ha fet sense voler, ja li entenc, senyora Soms, però no em digui que no ho ha fet, perquè ho ha dit.
En cap moment he menystingut a ningú. He posat la dada sobre la taula que de 600, 100 s'havia manifestat. En cap moment he menystingut, i Déu me'n guard, de menystenir mai a ningú. Només faltaria, no sóc jo per menystenir a ningú. Simplement he donat la dada aquesta, que de 600, 100. Per tant, és això el que jo he dit, que quedi clar que tampoc es digui en boca meva coses que jo tampoc he dit. Tothom ho pot interpretar com vulgui, cert, però jo no ho he dit.
No sé què ha dit, que només. Ho ha dit només, eh? Ho ha dit. No dic que no ho ha dit perquè ho ha dit. Però bé, és igual, no contestaré per res més, va. Més paraules per part d'algú? No? Doncs procedim a la votació, si els hi sembla.
No. No.
No.
No.
Sí?
Sí.
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 Sí, doncs s'aprova la moció amb els 7 vots a favor de i 4 vots en contra, ara ho he dit bé, per una agència de la natura de Catalunya transparent i democràtica. Anem al punt de temes d'urgència, pregs i preguntes. Hi ha un tema d'urgència, que és l'aprovació inicial del reglament per a la cessió d'espais en les instal·lacions municipals de les naus aïllats, Can Cassó i espais urbans. Bé, tot votarem l'urgència i tot seguit el regidor de Cultura, senyor Joan Romero, ens ho explicarà. Entenc que l'urgència es dona aprovada per tothom? Sí? Tothom diu que sí? Doncs bé, doncs aprovada l'urgència. Senyora secretària, senyor Jordi Romero, si és tan amable.
Sí, gràcies. A veure, aquí ens vam trobar que hi ha hagut un alt increment de les sol·licituds d'utilització de naus aïllats, sobretot, tant en quant a número de demandes com en diversitat de les coses que ens demanaven fer allà dintre. Llavors ens trobàvem que no hi havia un reglament específic, per tant no hi havia un criteri clar de qui li podies otorgar la sala i a qui no li podies otorgar, amb quines condicions i tot això. Que la falta de criteri no vol dir que no es facin les coses, la falta de criteri predomina, llavors el que passa és que predomina el criteri de qui té pillo, qui té mato i el primero que llega pilla, que no és un criteri massa democràtic. Vale? Llavors ens vam veure amb la necessitat de crear una mena de reglament. Vale, en aquest reglament, que ja us vam presentar a la comissió informativa de l'altre dia, el que fem és establir un calendari d'activitats, un calendari que ve acompanyat d'un calendari de sol·licitud, de manera que totes les sol·licituds per una temporada les puguem tenir a sobre de la taula i decidir què es dona i què no es dona, en si algunes coincideixen amb hora i espai. Aquests calendaris serien per períodes de 3-4 mesos, o sigui, seria gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, i llavors hi hauria un de setembre fins a finals d'any. El tema de l'escola de dansa i de la sala de corals que utilitza la Coral Lluitiana de manera permanent, regular i durant tot l'any mereixeran una regulació a part en el moment en què ens hi posem. Hem establert un calendari, hem establert unes prioritats, unes prioritats en quant a la cessió d'espais, o sigui, segons les activitats, i una prioritat segons qui ens sol·licita l'espai. La prioritat per segons activitats seran, evidentment, primer les activitats relacionades amb les arts escèniques, ja que és un equipament d'arts escèniques, i la prioritat en cessió d'espai seria les companyies d'arts escèniques residents, que definim en el mateix document què vol dir ser una companyia resident, una companyia de domiciliada a Arbúcies però no resident en Naus Aïllats, i que són entitats privades sense afany de lucre, que són entitats privades que en aquell moment o en altres són amb afany de lucre i posem una definició de cada una de les coses per tal de tenir uns criteris clars de com otorgar o no otorgar. Llavors, també posem en unes condicions de cessió i de compensació. En el primer document que us vam passar hi havia unes taxes molt, molt, molt barates, molt senzilles, que en els documents que aprovem avui no hi són, perquè la secretària ens ha indicat que una cosa són els reglaments, l'altra cosa són les taxes, i que per tant han de ser aprovacions diferents, i per tant la de taxes la farem en el proper ple i ja està. Vull dir que en quan no n'hi ha un afany recaptatori, l'afany clar està en deixar en evident allò que hauria de ser present sempre, que els equipaments públics els paguem entre tots i que per tant el seu ús no pot ser allò barra lliure, sinó que ha d'haver-hi o bé una compensació econòmica o bé una compensació de serveis cap a la societat, diguéssim. Vale? O sigui, això és l'esperit que està al voltant de tot el document i de tot el reglament. Estem dins d'un espai públic i per tant com a espai públic l'ús ha de comportar que si ets una companyia de teatre que ensaja regularment a les naus allats, doncs a l'assaig general, una preestrena, una lectura de textos, alguna cosa has de fer oberta a la població d'Arbúcies perquè puguin gaudir la gent que vulgui fer-ho. Vull dir que la filosofia és aquesta, estem en un espai públic i per tant aquest espai públic ha de donar benefici a tota la gent del poble. Val? Això seria una mica l'esquelet d'això i després afegim unes condicions generals sobre la utilització dels espais tant de naus allats com de Can Cassó, com si ens demanen per exemple l'espai verd o el prat rodó o alguna cosa. Aquí tenim dos eixos, allò que ja ens marca la llei d'espectacles de la Generalitat, amb tot el que fa horaris, necessitats de vigilància, necessitats de serveis sanitaris, si ha d'haver-hi lavabos, si no ha d'haver-hi lavabos, a quina hora es pot ensejar, a quina hora es pot anar a carregar, a quina hora es pot fer soroll o no fer soroll, durant quantes hores, tot això ho marca la llei d'espectacles. També n'hi ha tot el tema relacionat amb el foc i la pirotècnia, que n'hi ha una llei que ja ens marca que 50 metres d'arbres no es pot tirar pirotècnia i que si la matèria pirotècnica és més de 10 quilos, llavors hi ha d'haver-hi tot un tema de reglamentació diferent, de plans d'evacuació i de tot això. Això és una sèrie de coses, i l'altra cosa que ens marca aquestes condicions generals continua sent el que estem en un espai públic. Per tant, l'has de tornar tan net com te'l tornen, has de tornar tot el material que t'han deixat i has de tornar-ho amb les mateixes condicions, si més o millor, del que t'han deixat. Una miqueta és això. Jo us demanaria avui aprovar aquest reglament. Jo sóc molt conscient i penso que tots són molt conscients de que si aprovem avui el reglament posarem tots els mecanismes en marxa per poder-lo anar fent efectiu i ens començarem a trobar dificultats, perquè el paper ho aguanta tot, però després la realitat et va posant cada cosa al seu lloc. Vale? I que ens obrirem un procés d'aprenentatge, de veure si la idea que tenim i expliquem en aquest paper es pot implementat tal com està, o hem d'anar fent canvis. I aquesta primera aprovació, si ens serveix per tenir un document i un reglament que ens fa aprendre i tenir-ne l'any que ve un de molt millor i ja molt més adaptat, doncs ja seria una mica la seva funció. Però la meva idea com a regidor de Cultura i la idea de l'equip de govern seria una mica posar-nos en marxa començar a aprendre, començar a veure de tot això que volem fer, què és possible, què no, i com podem tirar endavant les coses. I jo crec que us puc explicar més coses, però vull dir, està tot escrit i ja vam estar parlant l'altre dia també amb vosaltres i penso que ja està.
Gràcies, senyor Romero, per part d'ERC, senyor Sums. Ah, perdoni.
Nosaltres votarem que sí, perquè creiem que hi ha d'haver un ordre pel bon funcionament dels espais públics. I aprofitant aquesta reglamentació, quan es parla en l'apartat de neteja, on es diu que els espais s'han de retornar en el mateix estat de netedat i d'ordre que s'han cedit, creiem que en paral·lel s'hauria de fer un pla de manteniment de l'espai per garantir aquesta neteja i el bon funcionament del recinte. Perquè ja vam comentar l'altre dia que moltes vegades quan es deixaven espais municipals no estaven en les condicions que tots voldríem. Només això.
Senyor Romero?
Sí, té raó. No n'hi ha recursos econòmics suficients com per tenir-ho tot com los chorros de l'oro, que deia la meva àvia, no? Però s'ha de treballar en aquest sentit que tu dius, s'ha de treballar i hem de fer tot el possible perquè els equipaments municipals, no nauallats, sinó tots, estiguin en unes condicions òptimes. Però no ho aconseguirem la setmana que ve, això. Deixeu-nos que anem fent i que ens hi anem posant.
Senyora Remei?
Sí, respecte a això que dius de la neteja, que hi ha vegades que no estan correctes, si la gent ens avisa amb temps, hi ha un equip de neteja que deixa els espais a punt. Altra cosa és que hi hagi alguna cosa espatllada o alguna cosa que no funcioni. Però si ens aviseu amb temps, sempre es procura que estiguin en condicions tots els espais que demaneu.
Si es demana amb un any d'antelació un espai i no te'l trobes bé, perquè no, clar.
Doncs, si em permeteu, feu un recordatori una setmana abans.
Bé. Crec que quan llavors es demanen espais que es necessiten vestuaris, es necessiten sales, i se sap amb prou antelació i es publicita a molts llocs i així, des de l'Ajuntament també s'ha de... A veure, no cal que sigui l'entitat qui et recordi que una cosa ha d'estar neta, sinó que ha de ser el propi Ajuntament que ha de fer el manteniment de l'espai. I t'ho puc dir per pròpia experiència, que ens hi hem trobat. Males olors, brutícia, sí.
Humitats.
I sap greu trobar-te un espai municipal amb aquestes condicions.
Val. Males olors per humitats i aquestes coses pot ser causa del temps o de l'ús o del no ús de les coses. Ara, la netedat física que hi ha una senyora que va netejar, això sí que es procura que hi sigui sempre.
No, per això demanem que es faci doncs un pla de manteniment per tenir-ho tot el dia. No, a veure, no s'ha de tenir com els xorres de l'oro que deia en Jordi, però com a menys s'ha de tenir net.
Molt bé, doncs procedim a la votació. Senyora Tura?
Sí.
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 Sí, doncs s'aprova per unanimitat. Anem doncs ara al pregs i preguntes. Si hi ha alguna cosa que tinguin per preguntar, senyora Soms?
Sí. A veure, aquí volíem recordar una moció que vam presentar el 2 de juny del 21. Es tractava de quan parlem del dol perinatal, perquè a Arbúcies tinguéssim un... Val. Està encostipat, però està avui a tope, senyor Garriga, sempre. Vam presentar una moció el 2 de juny, que va ser aprovada per unanimitat en aquest plenari, perquè a Arbúcies disposéssim d'un lloc on la gent que ha patit el dol perinatal, neonatal, doncs el tinguéssim perquè la gent el pogués recordar i tingués un lloc. Després vam presentar una instància a l'octubre del 21 perquè aquell any, el 15 d'octubre, el poguéssim commemorar i tampoc va ser així, ens ha passat 22-23, per tant Creiem que aquest 2024, posant-nos d'acord amb la regidora actual, la senyora Quadres, pogués seure'ns, posar en comú i poder-ho fer i tirar-ho endavant. Creiem que no ha de ser un projecte de gaire cost i que crec que Arbúcies ens mereixem tenir-lo.
Sí, sí, per mi, senyora Quadres, sí, té raó vostè i perquè se'm faci la idea del que estàvem treballant per fer. Bé, és igual, és, no sé si es veu, enviaré per WhatsApp. L'envio per WhatsApp d'una cosa, que, per això del do, que dèiem de fer-ho fins i tot allà darrere, que ens va fer vostès la proposta, darrere on hi ha els anglesos, allà aquell sota, sí, sí.
Això sí, allà seria un bon lloc per fer-ho.
Sí, això és un, com veuen vostès, aquí és un espai ajardinat, que dintre hi ha com uns pals amb uns papers escrits amb el nom de les persones, aquí hi ha un banc per seure i la inscripció per aquest costat del banc que explica què és això del do perinatal i tot això. És això, sí, sí. No, sí. I té raó perquè vam comentar-ho ja fa temps, que ostres, que s'havia de posar en marxa, que ens ho havien demanat, és cert, i però mira, vas deixant les coses. Això és del dia 8 de desembre, miri, 8 de desembre. Fa un mes i una setmana. Bueno, ja està, ja l'enviaré per WhatsApp, si vol. Sí, sí. No, si la culpa és meva de no haver-ho comunicat a ningú, vull dir, no... Havíem estat parlant de l'anterior legislatura i ara això, la senyora Glòria, és el que hauria de fer-ho. Senyora Quadres?
Bé, de les dues parts celebro que hi hagi una mica consens en això. De fet, aviat ja farem una reunió del tema ja no només d'aquest tipus de dol, sinó de tots els dols en general, perquè també quan nosaltres parlem d'aquest tema molt sovint està menys tingut, això sí que està menys tingut, és un mal que per desgràcia de tot en algun moment hem viscut, i per tant sí que també a vegades alguna emoció entrarà d'això, de que tots els dols en general no són gens reconeguts, i si sí, menys al món laboral, tant a vegades els sindicats que ens diuen si tenim mitja hora per esmorzar una hora, però quan se't mor un familiar de primer grau tens 3 dies naturals, i és així. I quan perds un fill, perquè és un fill, sigui en l'època que sigui, també és un dol que s'hauria de ser baixa laboral, que s'hauria de lluitar, i us demano com a oposició i com a persones d'Arbúcies, doncs que en aquesta creuada la puguem fer i també fem mocions a favor de que tots els tipus de dols siguin reconeguts, aquests i tots els altres, en tots els àmbits, tant municipals com supramunicipals.
Aquí, senyora Quadres, em sembla... Ai, perdoni. Aquí, senyora Quadres, em sembla que ens hi trobarà sempre i aquí està de que ja vam començar amb aquesta moció i que puguem anar treballant amb aquests temes, que és molt important, la conscienciació.
D'acord, doncs hi posem fil a l'agulla entre tots, des de l'inici d'en Pere, que diu aquest espai, i tota la resta de coses que podem aprenyar en una reunió que fem i cap problema.
Molt bé, seguim, doncs, amb més temes. Endavant.
Bueno, excusant que no hi ha en Jaume Salmerón, perquè aquest tema tracta sobre els patinets i ja ho hem estat parlant amb ell durant els temps i tal. Ja que vam aprovar el ple del novembre, si no m'equivoco, a finals de novembre o així, el tema dels patinets elèctrics, la normativa nova i tot. El mes de desembre vau dir que s'havia de fer la concessió a la gent pel carrer, a les escoles i això. Llavors no hem vist que hi hagi hagut aquest fet de la policia, això de parlar amb a les escoles almenys, i pel poble tampoc hem vist gaire que apareixin perquè continuen igual. I llavors, bueno, saber l'explicació d'això, de si s'ha fet o si no s'ha fet, en veritat, i si ha començat ja a entrar en vigor a partir de l'1 de gener la nova normativa que vam aprovar o així dels patinets.
Sí, dues coses. Una nova normativa ha entrat en vigor 1 de gener, òbviament, tal com es va aprovar, i el tema de si s'ha anat a les escoles o no, miren, ja una part de cooperació porta educació. Per tant, ni tan sols jo, regidor o regidora d'Educació, per poder-nos dir si hi han anat o no hi han anat a les escoles. Sabem que s'han fet uns díptics, sabem que... En Jaume, en Jaume ens canvia un WhatsApp. Diu, us estic escoltant, demà reparteixen díptics, es fan xerrades a les escoles i el dia 1 de febrer es comença a sancionar. WhatsApp canviat ara el senyor Salmerón, que estar, encara que estigui amb el peu en l'aire, doncs ens estava escoltant, mirem, sortint de dubtes tots plegats. Anava a dir que és el mateix que porta ensenyament i governació, per tant, ni tan sols el regidor o regidora de governació podia dir si havia anat a les escoles, no, però mireu, ja està tot fet, ja està tot fet. D'acord? Ja està, contestat. Més temes?
Val, tenim una altra pregunta, i és que últimament veiem que s'han contractat diferents persones a través de decret, però que no els podem veure. Per exemple, un tècnic de turisme, un conserge a les instal·lacions de Can Pons, un integrador social al centre obert, un auxiliar administratiu de servei d'habitatge, un oficial de primera i un de segona de la brigada municipal, un oficial de jardineria de suport. Llavors, no hem vist aquestes, aquests llocs de treball ofertats enlloc. No els hem vist publicitats. Llavors la pregunta és si és que nosaltres no hem sabut trobar-ho o és que no són públiques i...
És el SOC. O sigui, el SOC fa l'oferta, no fa l'Ajuntament. Són agents del SOC. La de turisme és 4 més 1 del tema de l'ODL, que és la senyora Soler, la Susana Soler, que va per anys allà. La gent de desenvolupament local, l'ODL, va per anys i cada any representa que se l'acomiada i se la contracta dintre el mateix marc del conveni, d'acord? I a les altres gent és el SOC. El SOC funciona de que nosaltres demanem el mes d'octubre, demanem més o menys les places que creiem que necessitarem. Llavors aquestes places les anem traient a mesura que doncs, el regidor o regidora de l'àrea ho necessita. Que sé, per exemple, que hi ha dos de jardineria, ha dit, em sembla,
dos de brigada municipal, i un doncs, de jardineria.
Quan l'Àngel, regidor de brigada, diu, ostres, jo necessitaria activar dues a les persones dels plans d'ocupació del 1 de gener, m'ho invento, a 30 de juny, doncs nosaltres el que fem, a través de la tècnica de promoció econòmica i tot això, que és la senyora Illa, es demana al SOC que es faci el llistat de l'oferta. I el SOC ens envia.
Val.
Per tant, no ho fem l'Ajuntament. Aquesta,
ve pel SOC amb la llista de persones que estan apuntades al
no fem
SOC
nosaltres
i disposen
això. No fem nosaltres això. Vale. D'acord? Són vale. Aquestes que ha comentat vostè.
Ja sabem d'on surten.
El treballador també allà dalt a Can Pons,
sí.
Bueno, etc. Tret de la turisme primera que ha dit, que és això altre, que sí. També és SOC, per cert, també és SOC. Però ve d'aquí, ve d'aquí. L'ODL també ve del Servei d'Ocupació de Catalunya. Però ve d'aquí, vull dir, nosaltres també ens assabentem d'aquí ja quan demanem el SOC i ens envia la llista de les persones. Una pregunta més?
Gràcies.
Ja està? Sí, digui'm.
I també volíem preguntar sobre el tema de la il·luminació del poble, si ja està acabat, si queda poc o queda...
Senyor Cabrero?
Sí, hola, bona nit. La primera part està acabada ja, O sigui, el que estava dins del contracte que es va signar està acabat. Ara hi ha una segona part que és el reforç dels punts on hem vist que podria ser que es vés de fer alguna actuació. Però estem en tràmits amb l'empresa per poder activar això en poc temps, dintre del mateix contracte, si podem. Vale? Però és aquí. El que està fet és el que estava en el contracte. Canviar els fanals per LEDs. Això ja està fet. I ara ens queda aquesta segona part que ja us ho vam explicar, o us ho vam dir una vegada, que hi havia punts, no diem negres, però sí foscos, que es havien de reforçar. I això ho hem anat detectant aquests dies, aquests dos últims tres mesos, i ara amb l'empresa, doncs mira, penso que és dimecres que tenim una reunió amb ells, i ho posarem en comú i a veure com podem solventar aquests petits desajustos que tenim amb llum en segons quins punts del poble. Però amb un 95% crec que està força bé.
Aquest divendres, dius?
Dimecres.
Aquest dimecres. Bueno, demà passat. D'acord, senyor Jordi Romero, volia dir una cosa. Perdó, estan vostès?
Sí.
Sí, doncs senyor Jordi Romero.
Sí, avui a Girona es feia un homenatge a una gent que fa 50 anys van ser detingudes per formar el nucli del sindicat Comissions Obreres a Girona. Aquesta gent va ser detinguda, torturada, despatxada de la feina de la Torre Sosteng, i entre tots ells hi havia veïns d'Arbúcies. Per tant, crec que és una bona manera d'acabar aquest ple doncs recordant aquests fets i recordant aquestes persones. Simplement volia dir això.
Sí, ho feien com a representants de Bandera Roja, organitzats, eren 5 concretament, i una de les persones detingudes i torturada després va ser regidora també d'aquest ajuntament. O sigui, la seva implicació política, ho van poder torturar, van poder fer fora de l'empresa, però continuar dempeus amb la dignitat de poder continuar lluitant pel poble. Gràcies per recordar-nos-ho, Jordi, de veritat, perquè sabíem que hi era, però ens havíem oblidat tots. I té raó vostè. Moltes gràcies.
Aquí avui haguéssim anat a Girona,
sí,
a homenatjar els companys.
Sí, exactament. Bé, doncs, si n'hi ha res més, doncs donem el do per acomiadat, el ple per acomiadat. Quin dia porto avui, Avui, si no, me'n vaig al llit directe. Sortint d'aquí, me'n vaig al llit directe, perquè demà també tinc un dia molt llarg. Doncs fins aquí aquest ple municipal del dia d'avui, com passen 5 minuts a les 10 de la nit. Moltes gràcies a tothom, gràcies al senyor Rivera també per el tema d'estar aquí, perquè tot funcioni bé i que tot se senti per la ràdio. Gràcies.